I ara, quan són la 1:02, tenim amb nosaltres el secretari de la Fundació, Josep Ramos. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Avui s'estan repartint els lots de Nadal, no? Mm. S'estan repartint en el mercat?
Sí, la veritat és que un any més hem començat en tota normalitat, bueno, des de la situació en la que estem, hem començat a fer el repartiment dels lots nadalencs. Cal recordar que són vora 5.000 els lots que repartim en tots aquells que depositen la confiança en este cas en la nostra entitat, que avui per avui, a pesar de les fusions i tot això, som la primera entitat en quota de mercat, cosa que tenim que agrair a tots la confiança, a tots els nostres clients, a tots els nostres socis. Però més que ser un acte ja de caràcter quasi promocional o comercial, ja quasi és un acte tradicional, no?, en la ciutat, no?, el veure pràcticament a molts pensionistes en el seu lot de Nadal. Enguany, evidentment, al encontrar-vos en aquesta situació tan extraordinària, i per això també es tinc a agrair la seva paciència i el seu civisme, el que han fet és dividir el que són tots els pensionistes en dies, per a que no n'hi hagueren aglomeracions, i per això demanem paciència. Ja sabem que n'hi havia molta gent que els agradava vindre el primer dia, quan es començàvem. El primer i el segon dia eren els dies que concentraven pràcticament el 40% del repartiment. Enguany ho han volgut racionalitzar el lliurament, i això agrair. Me costa que a aquestes hores va tot en normalitat, no hi ha cap incidència i la gent està gaudint dins de la situació que tenim d'este xicotet de tall.
Quan se replega lo que és l'aguinaldo, que diuen la gent que la replega de la Caixa Rural, és com que s'han setat els Nadals, eh?
Sí, és una tradició, sí.
Estaran fins al 4 de desembre i aniran de forma escalonada, conforme vostè ha dit. També se va presentar el dijous el calendari solidari. Este calendari té una col·laboració de 2 euros i després va a les entitats socials del poble, no?
Així és, mira, lo que dius i a més vull recordar, no?, que ahir era Santa Catalina, que desgraciadament no se va poder celebrar. És tradicional que els lots i el calendari, en els últims anys calendari solidari, se'ls comença a lliurar acte seguit de Santa Catalina. El calendari, jo estic particularment i a més personalment molt content de quin ha sigut el resultat, perquè la veritat ha sigut un projecte que no vaig amagar, ha sigut una aposta personal i que m'avellia molt, i que este any ha sigut tal volta un calendari que en el qual en este cas la gent de casa nostra, la gent dels treballadors en este cas de la Fundació, s'han volcat, perquè ha sigut un calendari que hem tractat que fora interactiu, que fora col·laboratiu. Ha sigut gràcies a l'ajuda de moltíssima gent de la ciutadania, ¿vale?, perquè han donat la possibilitat de que fora un calendari que la gent poguera deixar allí receptes tradicionals de sa casa o que són representatives de la nostra ciutat, i això és plena de satisfacció. Més a més, com continuem en això, en una temàtica local, municipal, de les nostres tradicions, i a més en aquest caràcter solidari, no?, perquè som una fundació i el que hem de tractar és això, ser corretja de transmissió a les entitats socials d'aquells generació de recursos que puguem ajudar-los.
En aquest cas, unís això, el que diem, la tradició, la innovació, la gastronomia i la solidaritat, perquè n'hi ha un codi QR on l'apropem i podem veure com se faen aquestes receptes, no?
Sí, la veritat és que cada any anem introduint novetats. Ja fa 3 anys que hem introduït el paper reciclat. Una de les línies de la nostra fundació és el tema de la sostenibilitat, que és molt important, cuidar el medi ambient. I un altre dels factors del nou, realment està ja en el nou pla estratègic que estem a punt d'encetar, l'any que ve encetarem el nou pla estratègic de la fundació, és la innovació. La innovació i la utilització de les noves tecnologies. Ja en els últims anys hem començat pues, a introduir cursos de formació digital a la gent més gran, i detalls com este del calendari, de ficar un codi QR a on, a més, de manera mensual anem, la gent podrà no només veure les receptes, sinó veure els vídeos.
Clar.
O sigui, conforme anirem arribant a les dates en qüestió, la gent podrà anar al QR, entrar a la pàgina web, en el mòbil, i veure, pues, la persona que prepara la recepta. Vull dir, estem en un bon audiovisual i tenim que adaptar-ho. Combinar el que és el calendari i el paper físic en els mitjans audiovisuals, ho considerem que era necessari.
Per això parlàvem de que enguany el calendari és un calendari que unís la tradició en la innovació, que té un recorregut molt costós d'arribar a fer un calendari, algo que veus tan estàtic, a que siga algo interactiu.
La veritat és que darrere hi ha molta més feina de lo que pareix. Han sigut molts mesos, a més, pues, hem tingut que animar a la gent també a que col·labore, no? Perquè a vegades també, pues, portar a la gent a l'acció no és fàcil. Hem tingut que contactar en també en molts restaurants, i la veritat és que hem d'agrair la seva col·laboració, la seva dedicació i el temps dedicat, perquè jo crec que al final ha quedat, com tu dius, mescla la innovació, la tradició. N'hi ha receptes totalment populars, molt arraigades, però també n'hi ha altres més innovadores que s'han imposat en els últims anys. Inclús han deixat la llibertat a algun restaurant de que poguera ficar alguna recepta un poquet més innovadora. Han volgut donar cabuda a tot, però sobretot la majoria de receptes que trobarà la gent és algo molt identificatiu en la nostra ciutat, en la tradició gastronòmica de la nostra ciutat.
Clar, però vostè ara ja, quan ha acabat, però és que unir un calendari on tenim tradició, innovació, gastronomia i solidaritat en un calendari, jo pense que han fet molta feina, però bueno, són persones humildes i no volen donar-li, però la veritat és que és un acte, vamos, en un calendari, ojo lo que ha arribat la Fundació enguany a fer en això, en un calendari, Però jo vull saber quin pla té per l'any que ve la Fundació.
Pues l'any que ve, la veritat, com dia, anem a setar un nou pla estratègic, que ja anem dient el que són les línies bàsiques, i la veritat, tinc que ser sincer, va ser un any molt complicat. Recorde, bueno, en aquest cas, quan vaig arribar a la Fundació, que vam, el primer que vam fer és pues, plantejar un nou pla estratègic, en unes noves línies, no? Va ser un moment complicat, perquè així hem de la... Bueno, de ressagos de la crisi de l'any 2008, estic parlant de fa 8 anys, 2012 i tal, quan es començava a poc a poc anar refent-nos del colp que va ser sobretot 2008, 2009, 2010. La crisi va començar el 2008, però així sobretot el nostre sector industrial, sobretot quan se va ser realment és l'any 2010. I ara, pues, ara que han passat, pues, han passat estos quasi vora de anys, estàvem plantejant ja de portar unes noves línies a la Fundació, pues ens hem trobat en la conjuntura tan desgraciada i tan complicada com és esta situació d'emergència sanitària. Això està provocant, evidentment, una crisi, se junta en una reestructuració, en este cas, del sector financer, com tot el món sap, pues en una situació on els escenaris dels tipus d'interès, inclús en negatiu, està pues, reinventant el sector bancari, i tot junt ha provocat que l'any 2020, pues, a fecha d'avui, segurament acabarem en uns resultats no massa alentadors, en el sentit de que, pues, en este cas el legislador lo que vol és que optem per la prudència, ens faran, en este cas, a l'entitat bancària dotar, i això suposarà que la contribució de la Caixa a la Fundació l'any que ve siga molt, molt reduïda. Claro, en els últims anys el que han fet és diversificar les fonts de finançació de la Fundació, però no obstant això, i donat també la situació, com, bueno, una de les fonts més importants de la Fundació també són els lloguers, els arrendaments, pues, també és una situació complicada per a la gent que ens té llogat algun espai, pues, tot conjuntament, la situació financera, la situació dels lloguers, tal, farà que es tinguem que fer un ajust molt fort. No, n'hi ha que ser responsable, n'hi ha que ser, pues, en este cas, n'hi ha que actuar amb responsabilitat, com dia, i tindrem que fer ara que estem acabant de preparar el pressupost, va ser un pressupost molt, molt ajustat, perquè...
Clar, mire, jo li preguntava això perquè cap a final d'any totes les empreses, fundacions, associacions, tenen que plantejar-se què passarà l'any pròxim, no? Vostès ja han fet... un acte de posar-se en la malpit i veure que les persones que estaven llogades d'on traien este benefici econòmic perquè després revertira en actes, accions socials en la població, han tingut que tindre aquesta solidaritat en la gent que els estava vostès aportant aquestes quantitats de lloguer. Sí. Això vol dir que el pròxim any les entitats que vagin a demanar ajudes tindran que replantejar-se, demanar-les d'una altra manera o plantejar-se no demanar-les. Però antes de contestar-me, mire, vostè sap que en l'Ajuntament de Vila-real hi ha hagut associacions que a hores d'ara han tornat els diners perquè no han pogut fer estos actes i han decidit que l'Ajuntament i els diners se revertisca a la població en el que ara se necessita? Ho sap vostè?
Sí, tenia coneixement i la veritat és que me pareix un acte de responsabilitat molt loable i és per felicitar del civisme que hi ha en la ciutat. Jo, pues, en ese sentit, nosaltres, en el que respecta a les ajudes de l'any 2020 en les entitats socials, sí que és cert que ens hem sigut molt flexibles i ens hem donat la possibilitat, perquè és cert que moltes ajudes els hem donat subordinades a unes activitats, com pràcticament l'Ajuntament. En el nostre cas, ens permetíssim, no? Nosaltres no estem sotmesos a la legislació administrativa que té l'Ajuntament i ens han permetit replantejar en algunes d'elles què han fet i en base a això ajudar-los d'igual manera, no? N'hi haurà de tot, n'hi haurà entitats que tampoc hauran pogut desenvolupar i per tant no, finalment no farem l'ajuda. No tinc les dades encara, ho tindrem al final de desembre i farem valoracions de lo que ha sigut enguany. Claro, això a lo millor es deixa un remanent que cada l'any 2021 mos vindrà bé, perquè sí, efectivament la partida d'ajudes monetàries que diem nosaltres, ajudes socials d'entitats, vindrà reduïda. Segurament plantejarem, no està decidit, ho tindrà que decidir la Junta de en este cas en el pressupost de la Junta de Patronat, en què prioritzem, però en principi la meva proposta a la Junta anirà en la línia de com vos deia fa un momentet, de tornar un poc a la situació de l'any 2010, 2011, 2012, que eren anys molt complicats en la ciutat, pues anar en aquesta línia, en prioritzar en les entitats, sobretot d'emergència social, d'ajuda a gent que no pot menjar, que són les necessitats bàsiques, i això serà una línia, i sobretot tornarem, l'altra vegada de la crisi va eixir efecte Vila-real, pues l'any que ve la idea és, pues com en este cas indicava uno de l'ajuda en este cas a clients nostres, però el que volem fer és una ajuda extensible a tota l'activitat productiva, com pues en una línia especial de digitalització, d'ajuda a la digitalització, segurament en el rellançament i la transformació de la tenda virtual que vam plantejar fa dos anys i que necessita una reformulació i un replantejament, que ja estem treballant en això i que espero que pronte arribem un acord en l'Ajuntament per a presentar les novetats, que van a ser molt profundes i importants, i en seguir treballant sobretot per a en este cas, en una situació com la que hemos ve en l'estímul de l'economia local. Ja té que ser la prioritat. Això comportarà, pues, evidentment, pues algunes partides que han destinat tradicionalment en els últims anys, pues que no se puguen portar a terme. Jo crec que la gent ho té que entendre i que quan ven situacions com la que tenim actualment hi ha que prioritzar i actuar amb responsabilitat.
Clar, el que no havíem parlat eren de les remanents, però sí que és veritat que hi hauran associacions que al no haver pogut fer els actes seguiran tenint aquesta aportació que li ha fet la Fundació, no?
Sí, en este cas també és cert que va haver una partida que no vam tindre contemplada en un principi i després va vindre sobre la marxa, que és l'ajuda que vam donar a l'IBI rústic, i això ens pot provocar una desviació i no tindrem tant de remanent, però suposa que sí que tindrem un remanent i que tampoc no puc fer la valoració perquè, com havia dit, hem sigut molt flexibles i si les entitats no han pogut fer unes activitats, es han permitit que fem unes altres i que ens justifiquen les despeses, també en un acte d'intentar ajudar-los. Quan tinguem la dada, pues ho analitzarem i si podem portar aquesta remanent l'any que ve perquè pal·lie i ser menor pressupost que tindrem dedicat a les entitats socials, pues millor.
Uh-huh. En este cas, també hi haurà una programació, tornem, situem-nos, estem en Nadal, la programació de Nadal de la Caixa Rural s'uneix una mateixa el mateix dia, el 20 de desembre.
Sí. Sí, desgraciadament han tingut que reduir. Nosaltres ens concentrem sobretot les nostres activitats socials en diverses èpoques de l'any, sobretot bueno, en les festes patronals, on acompanyem pues, a tot el que és la ciutat en les seves festes. Evidentment, després tenim la nostra festa, que últimament la festa de lo que és l'entitat, el cooperativisme, pues, la fem en dos èpoques de l'any, en Nadal, on fem la tradicional missa, on convidem a tots els socis a que assistisquen a una entitat catòlica i per tant és molt important el tema de l'Eucaristia i després pues, fem el tema també del concert que l'altre dia estava comentant en la regidora de tradicions de l'Ajuntament, uh-huh, que és un concert pues, dels més arrelats i dels més tradicionals de la nostra ciutat, perquè ja és la 40a edició del concert de Nadal. Clar, este any pues, tenim que reduir altres activitats que fem, desgraciadament pues, enguany tenim que renunciar, però aquestes dues les mantenim amb molta il·lusió, a més, evidentment, adaptant-nos a la situació i anem a fer algo innovador, que és fer el concert de Nadal a migdia en la plaça. Esperem que el temps ens acompanyi i veurem què és de tot això.
Finalment és a les 11, a les 12, ja se sap l'hora.
Sí, finalment han tingut que avançar. Bueno, com sempre en la ciutat passen moltes coses, però hi havia un acte molt important en la ciutat que era el lliurament de les medalles d'or, que crec que ja s'ha anunciat per part de l'Ajuntament, que en principi tenien programes a les 12, ells han fet l'esforç, els agraïm des d'ací, de trasladar a les 12 i mitja. Nosaltres hem avançat el concert a les 11, sé que és pronte, però bueno, jo crec que és pot ser algo molt peculiar en anar pues, a les 11 del matí si fa solet i tal i disfrutar de música clàssica en la plaça major pot ser molt, molt interessant. Jo crec que inclús millor que a les 12 perquè diguem-ne que no n'hi ha tant de soroll ni tant de a les 12, potser n'hi ha més lío, no? Entonces veurem com va.
Uh-huh. Sempre arribem a un consens i la població de Vila-real és un espero que també entenguen el que passarà l'any que ve en aquest plan que tenim estratègic de lo que serà la fundació. Un pla que a més jo m'havia apuntat serà més que una estratègia que portarà la fundació, serà un lo que portarà serà prudència.
Bueno, la prudència sobretot és a l'hora de fer el pressupost. Evidentment el rigor pressupostari té que estar davant de tots i després volem equilibrar-ho. Hem aconseguit en els últims anys algo molt difícil, que enguany el pressupost de, bueno, vam tancar l'exercici 2019, ja veurem com tanquem el 2020, però el 2019 per primera vegada en la història de la fundació vam tindre beneficis, és dir, una fundació té que tindre beneficis per a que siga sostenible, sí. Uh-huh. Entonces és algo que teníem entre sella i sella durant molt de temps, ja costa molt d'esforç i molt de sacrifici. Ara el 2020 se mos ha girat, l'entorn pues, com han dit antes ha complicat el tema, però anem a seguir en el mateix rigor perquè el que volem és que en este cas aquesta entitat, aquesta fundació, que jo crec que és la fundació evidentment amb més patrimoni, amb més important de la ciutat, pues, durem molts, si han durat l'entitat 100 anys, que duren 100 anys més com a mínim. Llavors, per això hem d'anar treballant en molt de rigor. Però això no té que portar que deixem de fer moltíssimes coses i sobretot fer coses que siguin de profit i que siguin valorades per la ciutat.
Per cert, demà ve el conseller d'Economia, Rafa Climent, Economia Sostenible, com bé ell diu, ve a visitar la Fundació Manantial. Vostès estan convidats, lògicament, però jo sé que vostè ha tingut molt a veure en la Fundació Manantial.
La veritat és que és una de les qüestions que també estic molt satisfet d'aquest 2020, a pesar de la situació que va ser el projecte Manantial Vilamico. Crec que és un exemple de una nova fórmula de plantejar i de mesclar el que és les entitats socials en l'economia. Vull dir, anem a treballar, no anem a simplement rebre subvencions, sinó que anem a treballar, anem a produir, anem a plantejar una viabilitat comercial, en aquest cas el centre és, a més, un empoderament per part del Centre Especial d'Empleo, és una cooperativa, per tant és un... És una societat limitada laboral, més o menys com una cooperativa, sí. Que ajuda a empoderar els treballadors. Jo crec que és un projecte molt, molt interessant. Hi ha pues moltes entitats que estan molt pendents de com funciona això, perquè inclús per a la pròpia Fundació Manantial és una manera nova d'entendre pues esta sèrie de qüestions. I sí, és cert que vam participar, vam ajudar en este cas als membres socis que són els propis treballadors a formar part, i la veritat és que estem molt orgullosos d'haver contribuït en este granet d'arena i molt contents també de que ens deixarem formar part del projecte.
I clar, però jo és que l'hem rebut la nota de premsa este matí, volia dir-li-ho públicament perquè jo sé que vostè ha estat molt implicat en este projecte i que ha tingut moltes reunions i li ha dedicat moltíssimes hores.
Sí, i a més tenim una excel·lent relació en el que és la direcció de la Fundació, quasi ja vos diria que personal, perquè des de primera hora pues, jo crec que s'ajunten dues coses, no? la bona voluntat, però també la professionalització d'esta Fundació. I de veritat que ens han ensenyat i hem après molt d'ells, i jo crec que la relació crec que és molt interessant, molt positiva, i en este cas el que vos dia, molt satisfactòria.
Demà estarem pendents de lo que serà esta visita, però de ben segur que si no haveren hagut aquestes reunions prèvies, demà el conseller d'Economia, Rafael Climent, no haurà vingut per aquestes reunions prèvies que s'han tingut, Josep. I això sí que és ben cert, perquè ja fa un munt de temps he sigut testic d'aquelles primeres reunions que se tenien en este senyor. En el president, que a més de Manantial, que el apellido és un apellido molt...
Sardina,
que a més quan me va dir Francisco Sardina Ventosa, quan me va dir vostè l'apellido d'este senyor, me va llamar l'atenció i me vaig quedar, però això ja farà quant de temps, vora?
Pues és possiblement 6 anys, 5 anys, no sabria dir-ho, perquè és que el primer contacte que tenim en ells és, com tot el món sap, estan gestionant el que és la Santa Anna, que en aquest cas s'ha convertit en un centre d'atenció a gent en trastorn mental, pues una referència a nivell autonòmic i del qual pues estem molt satisfets de que aquest recurs s'aprofite també.
En un centre referent. Josep, pues això, moltes gràcies. Sempre no volia deixar passar que això havia format part de les seues gestions,
sí,
també, del temps que estan ací. En este cas, moltíssimes gràcies per haver estat ací amb nosaltres. Josep Ramos, secretari de la Fundació, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a tots i a tots els oients, molt bon dia.